justícia europea, però siga com siga, encara que efectivament s'hagin pres algunes decisions ja pensant en la justícia europea i encara que fins i tot el govern espanyol, Pedro Sánchez, pot haver decidit aquesta rectificació pensant en la justícia europea, el que està clar és que els delictes s'han reduït. I com que s'han reduït, està passant tot això, perquè si no s'haguen... I clar, de vegades s'ha de reconèixer també, no sé si això és un mèrit dels negociadors d'Esquerra Republicana, però de vegades s'ha de reconèixer els efectes positius d'una negociació, encara que a tu no t'agraden la negociació ni qui l'està fent. I reconèixer-los és dir que sí, que aquests delictes, ara, pel que sembla, van reduint-se, i clar, si tu inculpes algú per desobediència, això no inclou pena de presó, i si tu ara inculpes algú per malversació, atenció, perquè el delicte de malversació també està modificat. I per tant, ara la malversació ja no és tan fàcil com era abans. I per tant, si els fan vindre així i els jutgen per un delicte de malversació, o un han de fer atenent les noves disposicions del Codi Penal que han pactat Esquerra i el PSOE, i això vol dir que igual no són tan fortes. Aleshores, jo diria que se podien oblidar una mica Esquerra i Junts d'aquesta ràbia fratricida que es tenen contínuament, reconèixer els uns que la negociació ha estat positiva per reduir les penes i també reconèixer els altres que això tampoc soluciona de tot el problema. Però alguns problemes sí que els soluciona.
Aviam, Joan, Neus...
Sí, resol el que diu el Vicent, i jo no sóc sospitós de ser de Junts per Catalunya, però crec que la doctrina de Junts per Catalunya és que la millora personal d'alguns dels individus que van participar en els fets del procés no és una millora pel país, sinó que empitjora la situació de l'independentisme. Crec que la doctrina és aquesta.
Aquesta és la visió, però els fets ara estan demostrant que almenys, ara clar, si tu dius no, és que a nosaltres no ens importen els acusats que hi ha en tota aquella causa, encara que siguin els nostres dirigents, bueno, d'acord, però
al final sí, però al final sí, però al final hi ha un esperit sí, sacrificial sí, però, a favor de la independència.
Sí, però al final has de reconèixer una cosa, perquè és que si no, sembla que tothom fa sa trampa. Al final ni els senyors d'Esquerra han pactat el paradís terrenal, ni els senyors de Junts tenen raó quan diuen que això no canvia la situació i que fins i tot la empitjora. No, per a tota aquesta gent, i vol dir, perquè en el futur puguen ser jutjats pels mateixos delictes, no l'empitjora. Ostres, tu, caldria fer un esforç d'intentar...
Sí, sí, Vicent, però vull dir que tu estàs mirant des d'un punt de vista personal...
No, no, personal, no, distanciat...
Tenen...
No, perquè...
Però vull dir que la lectura que ells fan, que, ja et dic, no és la que jo defenso, dic, Junts per Catalunya se situa en una lectura de país, d'alliberament del país, perquè ells parlen d'alliberament del país, de l'opressió de l'Estat, i creuen
sí,
que aquesta línia el que
sí,
fa...
Home. Però si tu la
desmobilitzar
gent...
l'independentisme i refermar l'autonomisme.
L'Arnau Mañé em fa una acotació des de Madrid
raó,
que és molt interessant, que diu, la clau del comunicat que hi ha ara ja són els mentideros de Madrid, és que la clau del comunicat del Pablo Llarena és que és tremendista i activa tota la maquinària de la dreta perquè ataqui la decisió del govern d'Espanya. És a dir, estava preparat per activar la maquinària i Llarena diu ara.
Perquè jo crec que hi ha un punt clau en l'argumentació del jutge Llarena quan considera que la derogació que s'ha fet del delicte de sedició planteja, entre comillo, un contexto cercano a la despenalització dels fets investigats. Perquè, clar, no encaixa amb els desordres públics, segons ha acabat interpretant ell. Jo crec que aquest contexto cercano a la despenalització és un argument, com diu l'Arnau, perquè els sectors que s'han mostrat contraris a la reforma diguin que el que s'està fent és perdonar directament, en aquest cas, no només a Puigdemont, sinó que veurem després la revisió de penes, que aquí els condemnats i després indultats estan en mans del jutge Marchena i veurem quina interpretació fa. Però el que és cert és que els companys de tribunals, quan es va donar ja la redacció definitiva de com quedava la reforma del Codi Penal, van dir que les dues principals beneficiades serien Marta Rovira i la senyora Clara Ponsatí, i que sí que beneficiaria d'alguna manera al president Puigdemont, a Carles Puigdemont. I en aquell moment, en aquesta conversa que esteu tenint sobre el paper de Junts, hi va haver molts dirigents de Junts que deien no, això no és veritat. I sí que és així. Després, des del punt de vista polític, estic d'acord, Joan, doncs hi haurà altres tipus de discursos, però certament sí que el beneficia.
I si els beneficia ells... Un moment, però és que si els beneficia ells, qualsevol persona que en el futur incórrega en la mateixa tipologia, entre cometes, de delicte per a Espanya en aquest sentit, ostres, també tindrà penes menors. Aquí el que al final passa és que aquesta guerra que hi ha entre els dos partits tan forta no hauria de fer perdre de vista les coses amb un, amb una certa veracitat.
Però Vicent,
però si no estem perduts.
Sí, sí, però posa't al cantó polític, és a dir, tu dius penes menors, el que et diuen aquests referents de, que parlen de país per sobre de les voluntats personals o dels beneficis personals és que no hauria d'haver cap pena.
Ah, bueno, d'acord.
És a dir, no hauria de ser delicte, no? I aleshores,
mira,
si acceptem això, estem acceptant la lectura espanyola,
però,
que això és
delictiu. No. Aleshores ja...
És el que et diuen, jo dic l'argumentació
ja,
que
pots saber. Ja sé el que diuen, però lectures ja... Però, sí, però sense enredar. Aleshores hi ha una lectura maximalista que diga tot el que no siga, abolir tot això, i deixar...
Estar en aquesta...
Un moment, i reclamar que això no va ser de cap manera cap delicte, tot el que no sigui això no ens interessa. Però això es venen els altres...
És que estan
moment, dient, no? Però això es venen els altres i diuen... D'acord, però ara de 5 baixem a 2. Això és veritat o no? No, això tampoc és veritat. No, això és veritat. De 10 baixem a 3 o baixem a 4 i estem baixant. Ara, això no trau que Junts diga, no, per mi, tot el que no sigui amnistia i reconeixement del referèndum no m'interessa, però no tinc per què deixar de reconèixer que d'alguna manera això de cara al futur també amb altres persones... condiciona positivament, encara que no és el que voldríem. Evidentment que no és el que voldrien els uns i els altres, suposo, però, hòstia, una cosa no ho trau l'altra. Es pot continuar dient que això és res i que el que importa és una solució al 100% sense deixar de reconèixer que hi ha hagut una millora en un 20 o en un 30%. Senzillament és això.
Josep Martí, aviam què dius, Josep.
Pues mira, a mi el que m'interessa més de tot això és l'impacte que pugui tenir sobre la realitat política del país, no sobre la politiqueria, sobre la política. I crec que amb aquesta taula no deu haver ningú que no pensi que la situació de normalitat en la que vam entrar, en alguns moments d'excepcionalitat total, només començarem a tenir una normalitat, diguem-ne, consistent, quan l'expresident de la Generalitat torni a Catalunya. És imprescindible per tornar al taulell polític a un escenari de política relativament normalitzada.
Quan torni a Catalunya amb drets polítics o quan torni a Catalunya només?
Hi ha coses que no canviaran, no? El taulell es va moure, ara 2 milions de persones són independents. Vull dir que hi ha coses que estan aquí, són estructurals. Però tot el que acabi passant per a que Puigdemont i la resta puguin tornar a casa i es pugui acabar de normalitzar la situació en tots els actors polítics dalt de l'escenari, fent política atrevegada des de la normalitat, a mi em sembla que això està bé. I per tant, en la línia del que deia el Sánchez, escolti, pues s'ha de reconèixer que el PSOE ha assumit uns riscos, perquè els ha assumit. Això no és plat de gust per a part del seu electorat. I tu imagina't que just abans de les generals o just abans de les municipals, Puigdemont se planta a Barcelona. Pues no són coses que els hi puguem fer gràcia, i les han fet. I Esquerra, jo crec que el dia després de l'octubre del 17... va començar a fer un plantejament d'acceptació de la realitat, i que tot el que està negociant forma part d'aquesta acceptació de la realitat i d'una rectificació no de 180 graus, però de bastants graus, de l'estratègia política a llarg termini, on la independència passa a ser un desideràtum, com acabar amb la fam al món.
Sí, jo només volia fer un apunt, és a dir, recordareu que quan Puigdemont va ser a la presó alemanya, el jutge alemany va dir que per malversació sí que extradiria l'expresident, i en canvi no l'extradia perquè continuava a l'ordre, a l'euroordre, la sedició. Per tant, el jutge Llarena, efectivament, jo crec que llença un missatge al Partit Socialista i al govern del Partit Socialista, en el sentit de has despenalitzat els fets que van passar en el procés, però també llença un altre missatge a Puigdemont: vaig a per tu.
Home, però això ja se sabia.
No, en el vaig a per tu, de dir, tornaràs a Catalunya, com va dir Pedro Sánchez, però hauràs de respondre a la justícia, perquè la malversació continua sent un delicte de 4 anys de presó, encara ara, i per tant, en cas que la justícia, qualsevol justícia europea, entengués que la malversació sí que és homologable als delictes que té el seu país, podria aplicar aquesta euroordre i donar-li al Tribunal Suprem. Veurem què fa Bèlgica, perquè Bèlgica són rarabis dins... de la Unió Europea.
Aquest matí Gonzalo Boye ha dit que Bèlgica... Ha estat, hola, Jordi de Planell, bon dia.
Bon dia.
Crec que ha estat molt contundent el que ha dit Gonzalo Boye, crec que ha dit textualment Bèlgica no entregarà Puigdemont.
Sap el que és Bèlgica, el senyor Boye. Vull dir que no és Alemanya, no és França, no és Itàlia.
Ha dit ni Bèlgica ni cap altre país. De fet, s'ha arribat a aventurar fins i tot a altres escenaris. Però en qualsevol cas, s'havien produït dos intents d'extradició, com ara explicava en Joan Julibert. Una Alemanya, en aquell moment, el tribunal de Slesvig-Holstein nega l'extradició de Puigdemont per rebel·lió, perquè entén que el delicte de rebel·lió no era equiparable a cap delicte que estigués recollit en el Codi Penal alemany. Sí que l'autoritza per malversació, però en aquell moment estàvem encara en fase d'instrucció i, per tant, s'hauria produït una paradoxa, que és que els presos que estaven empresonats a Espanya s'haurien exposat a unes penes de presó molt elevades per rebel·lió, que és el que demanava en aquell moment la Fiscalia, o per sedició, com demanava l'Advocacia General de l'Estat, i, en canvi, el líder d'aquella suposada rebel·lió, que era el president Carles Puigdemont, només s'hauria exposat al delicte de malversació. Per això, en aquell moment, Llarena diu no accepto l'extradició del president Puigdemont exclusivament pel delicte de malversació. En el cas de Bèlgica, la situació és diferent. Bèlgica ha negat fins ara les extradicions, concretament ho ha fet de manera ferma en un cas, el del conseller Lluís Puig, per un altre supòsit, que és diferent. Va negar aquesta extradició perquè va determinar que el Tribunal Suprem no era el tribunal competent per jutjar aquest cas. Entenia la justícia belga que qui hauria de jutjar els consellers o els membres del govern de Carles Puigdemont era un tribunal català i no el Tribunal Suprem. Això és el que després Pablo Llarena va recórrer al Tribunal de Luxemburg a través d'aquestes qüestions prejudicials que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea recorrerà el dia 31. Però en qualsevol cas, al marge de tot això, hi ha una altra qüestió. Parlàvem ara d'aquests 4 anys de presó del delicte de malversació. Recordem que, juntament amb la sedició, la malversació també es va reformar aquest mes de desembre al Codi Penal, i la clau en aquest àmbit, per entendre'ns, està en l'article 433 del nou Codi Penal. Diu el següent: l'autoritat o funcionari públic que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviera destinado, en aquest cas aquí sí que hi entrarien els membres del govern Puigdemont, perquè van destinar recursos públics a finançar un referèndum que la justícia espanyola entén que és il·legal, incurrirà en les penes de prisió de 1 a 4 anys, i aquest és l'element important, si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado. Si no es pot demostrar que hi ha aquest dany, aquest perjudici greus al servei públic que té encomanat el funcionari públic que està sent jutjat, no hi hauria pena de presó. La pena de presó està reservada només en el cas que hi hagi demostrat aquest perjudici greu pel servei públic. Si no, la pena és només d'inhabilitació d'1 a 3 anys i multa de 3 a 12 mesos. Per tant, ara la clau estarà en la interpretació que pugui fer si finalment Puigdemont tornés a Catalunya, o ho fes, per exemple, Clara Ponsatí i Marta Rovira no, perquè elles només s'exposen a desobediència, però si ho fessin Lluís Puig o Puigdemont, s'exposarien a aquest delicte de malversació, i la clau serà si el tribunal determina que hi ha hagut un perjudici greu en el servei que ells desenvolupaven com a funcionaris públics.
Però que tot que és el tribunal això ho determinaria després d'un judici.
Sí, sí.
Per tant, per mentre s'espera judici, la pregunta és, hi hauria presó preventiva per Puigdemont?
Aquesta és la gran pregunta. Aquesta és la gran pregunta. El que està clar és que la justícia espanyola, al marge del que puga aprovar el Parlament i l'Espanyol i el que puga dir el PSOE, etcètera, etcètera, els té absolutament a tota aquesta gent focalitzats, dic, anem a per vosaltres. El que està clar és que la justícia belga, al contrari, diu, pel que m'està dient a mi la justícia espanyola, jo considero que aquí no hi ha delictes i no passa per això. I clar, són dos posicions contràries. Que aquí buscaran, està claríssim, Llanera, qui siga, buscaran els màxims càstigs per a aquesta gent que se'ls han burlat, entre cometes, consideren que se'ls han burlat, que els han enganyat, etc etc, i a més que han anat contra la unitat de la pàtria i tota la pesca, segur que ho intentaran. Ara, jo crec que ara és veritat que el Codi Penal no s'ho posa tan fàcil. Ara hauran de justificar realment que si aquí hi ha hagut malversació, això ha afectat profundament i ha fet un greu mal a l'administració pública des d'on se treballava. I això tampoc és tan fàcil.
Hi ha un article que és molt ambigu en la reforma i que és la clau perquè Llarena pugui interpretar si aquesta malversació o presumpta malversació que van cometre els polítics que estaven en aquell moment en el govern va suposar una sustracció, un perjudici per l'administració i, per tant, per nosaltres, pels administrats o no. I aquí, si recordeu que quan es va aprovar la reforma, el PSOE entenia que sí i Esquerra entenia que no. I aquí és Marchena qui desempatarà.
Però és que aquí haurem d'esperar la revisió de penes, quina interpretació en fan, clar, perquè marcarà la línia.
Clar. Si ha desempatat Marchena, ja sabem a favor de qui desempatarà. Això també és
tota manera, vamos, això és debat de juristes, però si la gradació de la pena és de 1 a 4 anys, per a posar-ne 4, has de, diguem-ne, t'has de fajar, vull dir, per a demostrar que te'n vas al màxim tipus penal, i per tant, dius, bueno, pues fins i tot dient que s'ha produït un dany i tot això, és que detrás del 4 ve el 3. I detrás del 3 ve el 2.
I
amb 2 ja no vas a la presó.
Saps? No tinc dubtes, que... si hi ha judici. No tinc... el dubte que tinc és que si li posarien 4 anys de presó o 4. No ho tinc clar. Vaja, tinc algun dubte.
No ho sé.
Buah. Però en tot cas...
Però no, per això la revisió de penes de Junqueras... ja ens dirà per on va. És a dir, si tendeixen al màxim de la malversació.
El que tu no pots acusar és a un de poca malversació, ara quan revisen les penes, i un altre que
menys, clar. Exacte.
Això ja fa, i a partir d'aquí tot dependrà de la voluntat del president Puigdemont. Mm. Vull dir, si el president Puigdemont accepta que ve aquí, que incorre en un cert perill, però molt llunyà, de presó preventiva, i que després, segurament, la pena serà molt baixa... doncs serà aquí, per ara, evidentment, diu que de cap manera. Per ara diu que de cap manera. I aleshores entraríem en un altre això, si aquestes ordres, euroordres, són efectives, això depèn de Bèlgica, però ara també hem d'esperar a veure què passa amb la immunitat com a eurodiputat.
Jo crec que la tornada de Puigdemont, perquè hi ha una campanya de la tornada de Puigdemont a partir de la primavera, no? Això no se'ns escapa a ningú.
Evidentment...
està vinculada al tema... de la impunitat o de la immunitat europea.
Mm.
Però no està vinculat evidentment, a la seva ordre.
Si evidentment, com que ell tria també, i és una posició personal, si ell considera que aquesta immunitat realment el fa immune, pot tornar, i si ell considera que no accepta la més mínima petició de delicte per part de la justícia espanyola, doncs no haurà de tornar, perquè el Codi Penal no despenalitza de facto tot això, com diu el mateix jutge Llarena. No ho fa així.
Aviam, Planell, vols dir alguna cosa?
Només un parell de precedents que ens poden servir de context. El primer, que és un precedent directe, ja hi va haver una sèrie de condemnes per malversació en el judici del procés, no només per sedició, i les condemnes per malversació van ser per malversació greu. Això és el que portava alguns juristes a interpretar que aquest supòsit agreujat en la reforma del Codi Penal seria aplicable també en el cas de Carles Puigdemont i de Lluís Puig, però com que ha canviat el Codi Penal, també pot canviar la interpretació que en facin els jutges. I un precedent anterior, també relacionat amb Catalunya, és el de la consulta del 9-N. Uh-huh. En aquell cas, l'acusació particular ja va demanar processar Artur Mas, Irene Rigau, ho recordareu, també Joana Ortega, Francesc Homs, pels delictes no només de prevaricació i desobediència, sinó també de malversació. I en aquella ocasió, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho va descartar perquè va entendre que no hi havia hagut un enriquiment il·lícit personal. Aquí tampoc hi seria, però insistim, aquell codi penal era el del 2014, el PP el va reformar el 2015 per endurir-lo amb l'excusa de la corrupció, però també pensant en la possibilitat que hi pogués haver més endavant un altre referèndum declarat inconstitucional, i ara hi ha hagut una nova reforma del codi penal. Per tant, no tenim precedents vàlids o aplicables, homologables al cas actual, perquè serà la primera vegada que un jutge interpreti el nou codi penal.
I que en el cas del 9-N, perdona, recorda que hi va haver
el Tribunal de Comptes, per rematar la jugada.
Però el Tribunal de Comptes també ha canviat. No correcte. Són els mateixos també, que hi havia llavors, perquè entendre'ns, és un tribunal com el Constitucional d'ara, més progressista. I per tant,
un Tribunal de Comptes que també porta en paral·lel la seva causa sobre les despeses relacionades amb el referèndum del 1er d'octubre i sobre l'acció exterior de la Generalitat entre el 2015 i el 2017.
Però progressista de 0 a 100 en un 2, molt bé.
Sí. Però Maria, què?
Algú ha preguntat si, com era això, si tornarien malgrat el risc de la presó preventiva, en el cas del president Puigdemont, que sembla que és el gran nom aquí a debatre. Jo crec que el president Puigdemont sempre ha estat clar que ell muntaria un pollo o faria alguna cosa si això tenia un sentit o servia d'alguna cosa. És a dir, ell ha estat empresonat a Itàlia, o va estar a punt d'estar, no recordo.
No, ha estat empresonat a Alemanya
i
Itàlia.
I Alemanya segur, perquè està 10 dies a la presó tancat allà. Aleshores, jo crec que ell farà els seus càlculs. Ara és una mica d'hora per arribar a aquesta conclusió. El Basté està en la meva línia quan es feia el judici del procés, que deia que la sentència estava escrita, i acabes de dir, els hi cauran 4 o 4 anys. Jo ja no ho tinc tan clar. O sigui, és que una pena de 4 anys, efectivament, el recorregut és d'1 a 4. Per tant, pots quedar pel mig. Una presó condicional, si tu tornes negociadament, per donar presó preventiva, si tu tornes negociant alguna cosa, no hi ha risc de fuga, perquè has tornat.
Mm-hmm.
Val? I la pena de 4 anys no justifica no pots destruir cap prova, no hi ha, l'alarma social crec que ja ha decaigut com a element a l'hora de decidir una presó provisional. Per tant, en un principi, si Puigdemont tornés, no se li poden aplicar els supòsits. Si tornés, i el risc de fuga, insisteixo, no té sentit, perquè és un senyor que ha tornat.
Però hi ha una cosa, quan dius una puntualització, sí. Quan dius lo de l'opció de negociar vol dir negociar amb el senyor Llena.
Que és el que ha passat fins ara, via l'advocat basc.
Sí, però dels que estan fora i dels que estan a Brussel·les, alguns en el seu moment recorda que de manera indirecta van sondejar a Llarena quines opcions hi havia per tornar, i ell mai ha volgut fer-ho, Puigdemont. És a dir, sempre s'ha negat. I no crec tampoc que Llarena li posés molt fàcil una negociació. Li diria torna i quan estiguis aquí ens trobarem. Ui, perquè en la seva estratègia, fins i tot judicial, ell mai ha volgut jugar a l'opció de poder negociar. I si no ho ha fet fins ara, no crec que ho faci.
Clar, perquè a més crec que la carta de Puigdemont és Europa, no és la justícia espanyola. Perquè seria un reconeixement de la justícia espanyola. I perdona, Pere, però dius, tot això seria il·lògic, però és que no sé, en el judici del procés hi ha hagut coses tan il·lògiques que tot podria ser.
Val. Però estem deixant anar, perdona per la demagògia, estem deixant anar un senyor que presumptament ha esquarterat i ha cremat la dona perquè ja porta 4 anys en presó preventiva, i ara agafaràs un paio que com molt li poden quedar 4 anys i tancar un presó preventiva. Hi ha coses que són difícils d'argumentar.
Però és que això durant el procés ha passat en una, dues, tres i quatre ocasions.
Però jo anava a fer un apunt polític sobre el tema de la valentia del PSOE. Ole, el Pedro Sánchez. O no? És arriscat electoralment, sí,
és arriscat electoralment, potser no té cap altre remei. Que li suposa un cost.
Ha tingut amb el procés una actitud des de dir, me traeré a Puigdemont a reformar el Codi Penal per a saber per quin motiu, però aquesta mena de valentia, que amaga una cosa, a part de la desinflamació, la concòrdia i la cimera del manac del dia 19, amaga que, em perdó per la paraula, l'hòstia europea cada cop serà menor. Els indults ja van en aquesta línia. Els indults desinflamen la situació a Catalunya, però sobretot retiren el concepte d'urgència en les resolucions que havia d'aplicar la justícia europea, perquè no és el mateix haver de resoldre un cas d'una persona que està dins la presó que d'una persona que ja no està dins la presó. Per tant, el gran truc dels indults, a part de calmar les coses a Catalunya i de resoldre la injustícia, és que Europa ja frena la velocitat de la resolució del que havia de ser d'una banda. I de l'altra és, si aquests comencen a tornar, si torna la Ponsatí, si torna els quantos, clar, jo no sé sobre què és la tesi del com es diu, del Jordi Sánchez ahir, que deia, nosaltres no recorrerem perquè volem que hi hagi la visibilització de l'opinió d'Europa sobre això. Però és evident que si tota aquesta gent va perdent pes penal pel camí, la resposta d'Europa pot ser d'una dimensió diferent o d'una urgència diferent. Vull dir que, en el fons, la hòstia que venia d'Europa, la idea de totes aquestes reformes és aminorar-les.
I que el senyor Sánchez vol tornar a ser president.
Exacte. Correcte. I
amb els riscos que corre amb aquestes decisions.
I què volia
ser? Perdona, Josep, que he tallat, però l'altre dia crec que va ser Joan López Alegre, que és una persona que li agrada molt el tema de les enquestes, i que diu que la jugada política de Pedro Sánchez no és baladí. És a dir, que ha fet un 33 vermell. És a dir, la ruleta ho ha posat tot a Catalunya. Què vol dir posar tot a Catalunya? Que Catalunya dona, em sembla que són, no sé si 43 o 44 diputats al govern d'Espanya. Hi hauran, ell diu, sumant tots els partits que formen part, diguem-ho, del bloc que podria donar suport a Pedro Sánchez, és a dir, i ell compta aquí, des d'Esquerra, passant pels Comuns, seguint per Junts per Catalunya, seguint per la CUP, si això... Això estaríem parlant, diu, de... Dels 44 serien uns 37-38. Els altres 6 se'ls disputaran entre el PP, entre Vox i veurem si Ciutadans, que és l'altre bloc. Diu, si tu tens 38 o 37 a Catalunya, difícilment no governes Espanya.
Ell necessita guanyar, tenir a Catalunya, a diferència del Feijó, que no pot guanyar sense Catalunya, o fins i tot contra Catalunya, i necessita que li aguanti l'espai Podemos, Yolanda Díaz,
sí, 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 sí,
és a dir,
sí,
necessita
sí,
aquestes
sí.
dues coses, sí, sí. I que l'economia li aguanti com li està aguantant ara. Amb sí. això encara podria... però és veritat que si acaba havent-hi una imatge de Puigdemont tornant segons com torni, si s'interpreta que és una tornada triomfal, el desgast que està tenint a les enquestes anirà
serà,
més.
Això que diu la nostra mare és molt important.
Sí, de totes maneres, només un apunt, eh? És a dir, quan Pedro Sánchez va dir que tornaria a Puigdemont, no va dir que aniria a la presó. Va dir que tornaria a Puigdemont.
De la manera que ho va dir, crec que no estava pensant
però no, en tot cas, havent retirat el delicte de sedició, segurament és més fàcil que torni Puigdemont. I també segurament és més fàcil que passi pel Suprem.
No, tampoc és cap notícia, eh? Jo estic convençut que alguna cosa s'està movent a Waterloo.
Jo hi ha una cosa que jo veig que la reacció electoral dels grans camps electorals que hi ha a Catalunya no es pren igual des del PSC com des del PSOE. És curiós. És a dir, en les penúltimes eleccions a Catalunya, contra l'intent independentista, que aquesta gent, molts d'ells, qualifiquen de colpista, guanya Ciutadans. I després, en les següents eleccions, el PSC, Ciutadans, comença a caure, perquè ja no hi ha aquesta necessitat imperiosa d'ere, però el PSC arriba a la conclusió que una part important del seu electorat s'ha ciutadanitzat. És a dir, el missatge que dona el PSC a Catalunya moltes vegades s'acosta molt més a Ciutadans que no als altres. I, en canvi, des d'Espanya, sí, sí, això, la mateixa gent del PSC t'ho reconeix perfectament. I quan te diuen que han canviat l'actitud respecte a la llengua, és perquè han dit, perquè una part del nostre electorat ja considera que la llengua és el cavall de Troia de l'independentisme.
Però tu veus a
moment, jo te dic el que diuen. I com que estan dient això, escolta, jo dic el que diuen la gent del PSC.
Sí, home, sí, però
com que el PSC diu això i el PSOE està fent tot el contrari, doncs hi ha, de vegades hi ha absolutes contradiccions entre el PSC i el PSOE, en les quals el PSC està més a prop d'aquestes polítiques espanyolistes, curiosament, que tot el món ho fa per interès polític.
Però el PSC ja va fer el que havia de fer, que és expurgar-se. Tot això, el PSC darrere el sobiranista i tot això va deixar d'existir. Estan tots Esquerra Republicana.
Van anar molt més enllà,
senyor Martí. Però dir que l'actitud de Salvador Illa i la de Inés Arrimadas o el Ciudadano de Turno són les mateixes, a mi em sembla que
jo no estic dient això, que no em malinterpreten ni intergiversen. Jo estic dient que ells mateixos reconeixen que una part del seu electorat, que ells mateixos reconeixen que una part del seu electorat de la Corona, de Metropolitana, de Barcelona, han votat Ciutadans, sí. I que tornar-los a guanyar vol dir assumir una part del discurs de Ciutadans. I ho reconeixen ells, no estic jo dient que són lo mateix.
Moment, que acabo que Josep Martí. En canvi, Vicent, hòstia, mira que tienes nombre de persona buena, però una loba como yo no està pa tipus como tu, si no és fins després de la publicitat.
Groc alegria, vermell passió, taronja vitalitat. Omple la teva mirada de color a les regafes top de General Òptica. Només ara tens fins al 60% de descompte en milers d'ulleres de marca. A General Òptica la teva mirada és color. General Òptica, la teva mirada ets tu. Vine al Carrefour i estalvia't l'IVA en més de 1.000 electrodomèstics i productes d'electrònica. Fins al 22 de gener a Carrefour i Carrefour Pones. Descompte en cupó bescanviable. Aquí poder triar és poder estalviar.
Els boscos són tan importants a les nostres vides, com podem garantir que continuaran ajudant el planeta en el futur?
És important protegir els boscos perquè són necessaris a la nostra vida. Per això a la Fundació Repsol impulsem projectes com Motor Verd, que es dedica a reforestar boscos a Espanya com a mesura per absorbir CO2. Descobreix aquest projecte i molts més a fundaciorepsol.com. Repsol, inventem el futur.
Tot ok. Tens una salut de ferro, Miquel.
Gràcies, doctor. Desconnecto, que tinc una reunió de feina.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és la salut. Per això t'oferim Orange Salut amb Mafre. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente de las naciones mayores.
Nou cupó diari, ara de dilluns a dijous, amb premis a les primeres i a les últimes xifres. A més d'un primer premi de 500.000 euros al comptat.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1.
Aràbia, Espanya, Betis, Pou, Saudita, Barça, títol, dijous, RAC 1. Construeix una promo amb aquests conceptes. Temps.
Som-hi. Aquest dijous, a les 8, Barça-Betis, a l'Aràbia Saudita, semifinal de la Supercopa d'Espanya. Un títol en joc. Des d'una hora abans, a RAC 1.
Amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
Només els caps de setmana...
La tertúlia de patates.
La Llucia i el Zanon.
El cançoner d'Herman.
Conversaires.
El Bermut.
Pantalleros.
Via Lliure. Amb Xavi Bundó. Tots som 1.
El per què de tot plegat.
Què vols, de Planell? No. Les quarts d'onze.
Què? Que parlàvem... Gràcies, Neus.
Que ho fa superbé.
Per la presa, ja,
que
ja.
És capaç de dir el tribunal altres. Alemany sense mirar i el diu bé amb accent alemany.
Levin Holstein. Què? Si no sé què acabo de dir primer, però he dit Holstein, que és segur.
Que són alemanys.
No, sí. L'estratègia de Waterloo, i abans ho apuntava Gonzalo Boye, no passa per un retorn de Puigdemont en base a una rebaixa de les euroordres a partir de la reforma del Codi Penal. No es basa en això. L'estratègia de Waterloo es basa en que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea li retorni la immunitat a Puigdemont com a eurodiputat. Recordem-ho. Llarena demana al Parlament Europeu que aixequi la immunitat de Puigdemont, una immunitat que li correspon perquè és eurodiputat. El Parlament Europeu li aixeca aquesta immunitat, però Puigdemont ho recorre a la justícia europea, al Tribunal de Luxemburg. Avui Boye apuntava que a finals de febrer, principis de març, Luxemburg resoldrà sobre el recurs que van presentar en relació a aquesta qüestió. Si Luxemburg li retorna la immunitat a Puigdemont, l'expresident pot tornar a Catalunya, i és igual si l'imputen rebel·lió, sedició o malversació, pot tornar i no se'l pot detenir perquè és immune, perquè gaudeix de la immunitat com a europarlamentari. I aquesta és ara mateix l'aposta de
D'acord. Es mouen els caps de Josep Martí i de Vicent Sánchez. Josep Martí, espera, no et moguis. Josep.
No, que aquesta afirmació, abans de que li aixequessin la immunitat, no va tornar, no?
I la tenia.
Sí, sí, certament.
Per tant,
perquè li havien dit des del Suprem que
si tenia el dret,
si aixafava Espanya
i si li tornen la immunitat
i
li tornen a dir que si torna ja veurà què li passa, tampoc s'enfiarà i farà bé de no fiar-se.
Però en aquell moment l'ordre nacional de detenció era per sedició i per malversació, per tant el número d'anys de presó als quals s'exposava eren molt més alts que l'ordre actual que avui ha tramitat Llarena, que és ja només per malversació, amb un màxim en els casos agreujats de 4 anys de presó.
Al final del camí, com que portem 6 anys amb això, per una cosa com és la privació de llibertat, i per gent i persones que, diguem-ne, perquè arrossegem moltes contradiccions, no? La mateixa línia de defensa en el judici del Suprem, no han fet això que dieu que han fet, després vinies a Barcelona i fes un acte i deies, han fet això que diem que han fet, però diguem-ne s'ha prioritzat molt la rebaixa de costos, no? I per tant jo crec que això d'una manera o altra, com que tots són persones, independentment de les estratègies que han vist durant tots aquests anys, la gent treballa amb calculadora i jo vull pensar que a Waterloo també tenen calculadores sobre els costos personals d'una decisió, perquè a casa s'està millor que fora, i perquè encara que des de Junts es faci veure que no, o una part de Junts faci veure que no, tothom accepta per la via dels fets que Catalunya està en una dimensió política absolutament diferent a la que estava el 2017, i que per tant pues, bueno, la partida és una altra, el joc és un altre, i una cosa és jugar a futbol i l'altra és jugar al King Leagues la King League del Piqué. Són esports diferents, amb regles diferents. Catalunya ara està jugant un esport diferent i per tant, com que a casa s'està millor que fora, jo crec que qualsevol escletxa que permeti posar els peus aquí, a veure, vull pensar això, perquè primer perquè voldria que tornés, i segona perquè si em poso el barret exclusivament de ciutadà, crec que al país se li farà un favor quan els que estan fora puguen tornar. I la cosa que volia dir abans, que no he pogut encara, és que tot aquest debat que estem tenint ara aquí, i insistint en la idea aquesta, de dir, escolti, Catalunya està jugant ara en un altre esport, la importància de ser un actor polític, amb pes polític, i poder fer política. Perquè quan tu gestiones el teu espai portant-lo a la residualitat, des del punt de vista del valor polític que tens, no serveixes per a res. I aquesta és una lliçó que crec que també s'ha d'aprendre, perquè els partits exigeixen per a influir sobre les coses. I tenim una part de l'independentisme que ha entès això i que fa valer el valor dels seus diputats i el seu pes a les Corts, i d'altra gent que ho entès menys. Però la política es fa per fer política, i més quan estàs ja jugant en un altre esport i no estàs per declarar demà la independència o per fer la realitat d'aquí 3 anys o 5 o 10, perquè Catalunya ja no està aquí.
Això, no sé si ho recordes, per la gent que es manifestarà el dia 19 arran d'una cimera que es fa a Barcelona.
Però la manifestació a mi em sembla raonable, en el sentit que el camí cap a la normalització...
Avui hi ha un article al Màrius Carol, per exemple, a La Vanguardia, que diu una veritat com un temple, i és que Félix Bolaños la va pifiar. Tu no pots dir que...
És que aquest és el gran error.
Això, la cimera de Barcelona, el que significa és que s'ha acabat el procés i que...
És que aquest és el gran error. És a dir, d'entrada, perquè una cimera...
En programa, també, a la Píndola. També, és a dir, l'error és caure a provocacions. És a dir, tu vens aquí, la cimera té tot el sentit que es faci aquí, i a més és
no,
bo que
és prou important com per no barrejar-la amb això.
Sí, però llavors... tu plantejar-ho com si fos la certificació del final del procés, que, en fi, el propi, no només ho diu Pedro Sánchez, ho ha dit Jordi Sánchez, que s'havia acabat el procés, però,
sí, 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 sí.
Però plantejar-ho com gairebé com una humiliació, una rendició, és el que fa que aconsegueixi que Junts i Esquerra i Òmnium i l'ANC, que fa no sé quants mesos que no només no es manifesten junts, sinó pràcticament no tenen relació, doncs surtin junts al carrer. És evident que això no revifarà el procés o el processisme, però té lògica que vulguin buscar la imatge d'escolta, no seguim aquí, no? És una mica la foto que es busca, no es busca massa més. Ara, té sentit tenir a Junqueras fora i el president Aragonès dins? Home, molta lògica no té.
Ahir, quan jo li preguntava al senyor Junqueras si això tenia sentit, i li deia que era, si no era, considerava que estar en missa i repicant, em van dir que sí, que ells estaven en missa i repicàvem amb una corda... Amb una corda molt llarga. No, i també podia repicar i tot, amb una corda molt llarga, i que depenia de l'extensió de la corda es podia fer. I jo crec que el PSOE fa exactament igual. Ah. És a dir, el PSOE està aprovant una sèrie de mesures que en principi tenen la intenció de canviar aquesta situació que diu el senyor Martí, i no només de considerar una derrota, la derrota independentista, perquè això ja es veurà en les pròximes eleccions, però al mateix temps vol passar davant l'electorat seu més resistent a aquestes maniobres, i un electorat de l'extrema dreta que els pot ser en algun moment determinat, els pot votar a ells, vol passar com que això és, justament estan fent el contrari. No és que ho estan arreglant, sinó és que estan encara penalitzant més aquell intent. I clar, això no pot ser. No pot ser, és a dir, tu no pots dir, no, és que jo ara canvia de canviar el codi penal, i després diu, sí, perquè així Puigdemont encara penarà més. Dic, però escolta, doncs no ho està fent per lo contrari, i aquestes contradiccions de vegades són insuportables.
I el PSOE, sí, en tot quan cas... preguntes si té un interès electoralista, que és evident que una part el té, no sé quina part, l'estratègia de Pedro Sánchez, també et diuen una cosa, i és que ell està convençut personalment de que serà el president que podrà dir que ha fet més per arreglar el conflicte, problema, digues-li com vulguis, català, no? Sigui això cert o no, tingui aquest punt de convicció o no, si tu mires d'on venia Sánchez, de portaré a Puigdemont, i no ho deia portar-lo perquè torni a ser candidat, sinó portar-lo per posar-lo directament a la presó, o aquell de qui depèn de la fiscalia, a menjar-se diguem-ho així, els gripaus de la sedició i la malversació, clar, l'evolució, sigui per tacticisme o per convenciment...
Sempre és per tacticisme.
Però en tot cas, és una evolució...
Ja, però sempre és per tacticisme.
Que no sé què ens estranya, aquest senyor dormia malament per haver de pactar amb Podem.
Exacte.
Vull dir, i en molt poques hores va canviar...
Però ara sap que per tornar a ser president... dormirà millor o pitjor, però necessita Podem però, i necessita...
Per un problema tan gros com aquest, el millor és tindre un cínic com a president d'Espanya. El millor és algú que no cregui en res. Perquè un president d'Espanya difícilment creurà que vol sentar-se en una taula en condicions d'igualtat amb un president de Catalunya
per parlar del dret d'autodeterminació.
Per firmar el divorci, no? Sí. Per tant, el cinisme que sempre acompanyava política amb major o menor quantitat a la salsa, doncs jo crec que està bé per la magnitud del problema que la presidència del govern espanyol estigui en mans d'un cínic, d'algú que no creu en res.
Per evitar
conviccions febles, per entendre's.
Per evitar la tensió, per evitar la repressió, és evident que és millor que mana el PSOE que no que mana el PP. Per evitar més tensió i més repressió, és evident que és convé que com Vox estiga més allunyada de decisions polítiques millor. Per evitar la tensió i per evitar això, el que cal és un cínic, i el que cal ara mateix que hi hagi un govern com el que hi ha a Espanya. Hi ha alguna gent que pensa que tot això al final, i és veritat, també hi ha gent a Catalunya que pensa que tot això al final perjudica, perquè hi ha una sèrie de gent que posant-se una mascareta, una careta o carassa de bona gent, resulta que ens estan portant al mateix lloc, com sempre, que és a la desaparició, i a la residualització, i a la submissió. I per tant, hi ha gent que considera, més val que ho diguin clarament, que això provocarà una reacció a Catalunya, i podrem demostrar el que realment són, sense totes aquestes carasses. Hi ha gent també que pensa això.
Bueno, és que hi ha qui viu en el pitjor millor, perquè mobilitzarà l'independentisme, bueno, això és així. I en relació al paper d'Esquerra, que sí que és veritat que pot semblar una contradicció el fet que el partit estigui al carrer manifestant-se contra la cimera i el president estigui en la mateixa cimera com a anfitrió. Ara bé, també és veritat que en moltes ocasions hem criticat que els líders electes, els càrrecs electes, no sàpiguen quin és el seu paper institucional més enllà del partit. I per tant, a mi no em sembla mala cosa que el partit vagi per una banda i el govern en vagi per una altra. I que la figura del president del govern sàpiga que no només representa la gent del seu partit, sinó que representa tots els catalans i que, per tant, té unes obligacions en aquesta representació de tots els catalans. I això no ha de per què ser incompatible, des del meu punt de vista, a que el partit tingui altres estratègies polítiques o reivindicacions que pugui plasmar i no barrejar-les amb la institució. Ho dic perquè en moltes ocasions hem criticat en aquest país la falta de paper institucional que tenia algun dels presidents.
Sobretot si la manifestació és un dia cada dia i no es preveu que hi hagi...
Bueno, ja ho veurem.
No, una altra cosa, Josep, és si és un error estratègic per part d'Esquerra de presentar-se en una manifestació en la que passarà a ser diana d'una part dels manifestants. Però aquesta, en tot cas, és una discussió interna d'Esquerra Republicana.
Això el senyor Junqueras ahir va dir que li era exactament igual, perquè si havia aguantat els jutges, bé podia aguantar també la discrepància d'un sector independentista.
Forma part del martirologi, fantàstic.
Ara, jo diré que això que diu vostè, que és fantàstic i que és exquisit, de que un president representa tots els catalans, a mi m'agradaria trobar un president del món, de qualsevol país, que
representi... No,
però a mi m'agradaria saber si Biden representa tots els nord-americans, si Pedro Sánchez...
No, Vicent, no facis demagogia.
Jo per dir...
No he dit tots els catalans, sí, la institució que representa.
És la primera institució del país, ho és, i és que celebra una cimera com aquesta, que té una transcendència, i juga el paper d'anfitrió, entenc que és...
Però qui diu que no?
No només això, sinó que el senyor Aragonès, en coherència amb el seu paper, ell és el màxim representant de l'Estat a Catalunya. Així ho diu per l'Estatut, com ho diu la Constitució.
Pues aleshores que meta euroordres. Però de totes maneres...
No, perquè aleshores el que podria fer és no cobrar el salari de president de la Generalitat.
No, lo que ha de fer és si representa l'Estat que emet euroordres, perquè és l'Estat que emet aquestes euroordres de captura. Jo el que dic és que d'acord, si tot això sobre el paper està bé, però planteja, i vostè també ho reconeix, perquè si no, no entenc res, una situació de contradicció molt bèstia, de que hi hagi una gent protestant al carrer per una cimera, encara que el senyor Junqueras deia, no, no protestarem, no protestaran, aniran a mortar els carrers, és que si no, no ho entenc. Hi hagi una gent protestant contra una cimera i que dins hi hagi el màxim representant. No, perquè això és perfectament...
És que no és el màxim representant del partit.
Del partit, no, del país. Això és perfectament compatible. Molt bé, doncs ja segur que faran les seves contradiccions, però és una contradicció.
Acaba-m'ho, Josep. No, que les contradiccions més contradictori que investir, mantenir-te al costat d'algú que saps que rebia informes del CNI perquè t'estaven espiant mentre negociaves la investidura, dir, escolti, pues bueno, sí, no, són, no. Són contradiccions. Josep,
una altra contradicció. Una altra contradicció. Hi ha uns diputats de Junts per Catalunya que estan al Congrés dels Diputats i cobren de l'Estat com a representants de l'Estat espanyol. Bueno, també és contradictori, això. No. I mantenen la contradicció amb tota naturalitat.
Home, també és contradicció que una sèrie de contribuents paguen impostos i paguem impostos i no se senten part d'aquest estat ni representat per aquest estat i acredit per aquest estat. I tu resulta que estàs pagant amb els teus impostos alimentant tota aquesta màquina. Bueno, pues sí, és contradictori, què hi farem? Pues no paguem impostos.
Això està bé, no paguem impostos.
Xxxt!
Ja ha dit.
Zero rencor. Bebés, yo os deseo que os vaya bien con mi supuesto reemplazo. Perquè fotré el cap amb tertúlies com aquesta i no tornaré mai més. D'aquí us més parlem d'una altra... Una si pot ser la resposta, és que era la publicitat i espera una persona molt interessant, crec jo, per parlar avui amb ella. Estàs a favor de l'eutanàsia, Josep Martí? Neus Tomàs?
Sí.
Vicent Sánchez?
Sí.
Joan Julibert?
Absolutament.
Sí. Pere Mas?
Indiscutiblement.
Mm-hmm.
Jo...
D'aquí uns moments, Josep Martí, després d'aquest... M'agrada molt el verb amb castellà, balbucear. D'aquí uns moments es donarà la seva opinió, perquè d'aquí uns moments també parlarem amb Ramona Maneiro. Per què Ramona Maneiro? Perquè avui fa 25 anys, 25 anys, de la mort de Ramon Sampedro.
A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. I ara, fins al 23 de gener, aprofita aquest lot estalvi. Detergent líquid gel actiu Colón, suavitzant concentrat flor i rentavaixelles tot en un finish per només 13,49 euros. T'estalvies 9,98 cèntims. Aprofita l'oferta. A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Complir amb allò de fer esport és tan fàcil com fer un abdominal. I amb allò d'estalviar també. Amb l'assegurança 50 quilòmetres de Verti, si no condueixes, no pagues. Entra i comprova-ho a verti.es.
Menjar més peix al millor preu? No tens excusa, perquè fins al 25 de gener a La Sirena t'estalvies un 30% en la segona unitat del pack de dos filets d'orada o llobarro premium. Millor congelat, millor La Sirena.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició a RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de menjar diferent, homes i dones?
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
Pot ser bo pel nostre cos deixar de menjar durant moltes hores? És aquesta una bona eina d'aprimament?
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Un podcast molt saludable. Consells i suggeriments gastronòmics per millorar la manera d'alimentar-nos.
La metgessa nutricionista Magda Carles ens respondrà ara mateix a tots aquests interrogants.
Respostes que alimenten.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'APP de RAC1.
Tots som
més
1.
És molt bo.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges.
Que bo que és!
El perquè de tot plegat.
Les 10 i 48 minuts, de seguida, perquè estava dubitatiu el Josep Martí, però com deia, avui fa 25 anys, és que fa 25 ja de la mort de Ramon Sampedro. Com molt recordareu, va ser el primer ciutadà espanyol que va demanar un suïcidi assistit. Tenia 55 anys, en portava gairebé 30 anys prostrat en un llit per culpa d'un accident, cansat que els tribunals li deneguessin la seva petició una i una altra i una altra i una altra i una altra vegada, va decidir agafar les regnes de la seva pròpia vida i decidir treure's la vida, morir el 12 de gener de l'any 1998. Ramona Maneiro és la dona que el va acompanyar en els seus últims anys de vida i que va admetre haver-lo ajudat a morir. Bon dia, bons dies, Ramona.
Buenos días, Jordi.
25 años después, ¿te reafirmas en lo que hiciste?
Pues sí, no tengo de qué dudar, ¿no? De hecho, yo voy cumpliendo años y la memoria todavía la tengo un poco bien. Entonces sí.
¿Cómo vives estas efemérides ahora, 25 años después, cuando recibes la llamada de los medios de comunicación? ¿Mantienes muy vivo el recuerdo de Ramón?
Bueno, yo lo tengo vivo igual, aunque los medios no me llamen. De todas formas, ya creo que fue el año pasado, hace dos años, porque con lo de la pandemia ya no sé en qué año vivo. Y resulta que, bueno, ya había dicho que bueno, una vez más o menos cumplidos los deseos de Ramón, pues yo la parte que me correspondía la he cumplido, entonces yo ya me aparté de los medios, lo he dicho y lo sigo afirmando. Casos excepcionales como radio, como vosotros, pues no me importa, porque sé que es poquito tiempo, no me robáis media mañana, media tarde, o toda la mañana o toda la tarde para una entrevista de dos minutos, entonces no me importa hacer declaraciones, pero solo esto, ¿vale? Uh-huh. Entonces ya hace ya dos años que he decidido que no, pero yo me acuerdo igual siempre. Por cualquier cosa yo me acuerdo. Bueno, es algo que no se te olvida, ¿no? Uh-huh. Yo creo.
Para todos esos jóvenes que nos estén escuchando y no conozcan la historia de Ramón San Pedro, ¿cómo les contarías de manera resumida lo que pasó hoy hace 25 años, ese 12 de enero de 1998?
Madre mía, yo siempre fui muy mala en el colegio, puesto que he ido muy poquito al cole, ¿no? Entonces, no sé hacer dictados y el resumen de tal. Entonces, esto también es muy complicado, porque a mí me gusta mucho cuando hablo, dar explicaciones, decir las cosas bien claritas, que te escuchen, que te entiendan, no con palabras esdrújulas y raras que no te entiende nadie. De verdad. Es muy complicado hablar estilo, yo qué sé, estilo políticos o estilo, no sé, no te sé decir, pero las cosas claras y el chocolate espeso. Yo digo que la libertad del individuo, de cada persona, hay que respetarla, ¿vale? No se trata de ir por la vida pidiendo la eutanasia a lo tonto por cualquier dolor de rodilla, dolor de brazo, dolor de... No, se trata para que esté ahí la ley, para que la persona, cuando en un momento dado de su vida, con una enfermedad como hay tantas, no quiere seguir luchando y ya los médicos no pueden, los especialistas y esta gente no puede ya solucionar. No vamos a vivir eternamente, pero por lo menos vivir dignamente y morir dignamente. Eso es algo muy importante. La juventud tiene que saber esto y aprenderlo sin que nadie, quiero decirte, sin que nadie se lo meta como una vacuna de COVID.
Claro. Yo lo que decía con esto de los jóvenes que nos estén escuchando es que, claro, entiende, estamos hablando de hace 25 años. Estamos hablando, como decías, no estamos hablando de pinchar una vacuna del COVID, no estamos hablando de que cualquiera decía, Ramona Maneiro, que le duelan las rodillas, pida
la eutanasia,
sino que estamos hablando, en el caso de Ramón San Pedro, de una persona que llevaba postrado en la cama,
sí,
30 años. Sin poder mover ninguna parte del cuerpo.
Nada, solo el cuello.
Claro.
Solo el cuello. Entonces, es que es tan complicado de hacerle entender a alguna gente. Yo creo que estos son reducidos de cerebro, porque no es normal. Llevaba 30 años. Hoy en día, hace 30 años, bueno, hace 25 y los 30 que él pasó, pues no había los adelantos que hay hoy en día para beneficiar a personas, pues con... No digo ya con enfermedades, sino con accidentes, y que se quedan así, ¿no? Bueno, pues sobrevive la gente, pero también hay que sobrevivir con dinero. Si no tienes dinero, no tienes nada. Que hay que juntar tapones o plásticos para comprarte una cama adaptada, una silla, esto, lo otro, que se está viendo en muchísimos sitios que piden para niños cosas así. Tampoco se trata de, como no tienes, pues pides la eutanasia. No. Vamos a ver, el tema está ahí y hay que entenderlo y respetarlo. Y nada más, es que no cuesta nada.
Claro, para la gente, hablamos de esa gente joven, Ramona, para esa gente joven, si ahora les dices, mira, ir a ver Mar Adentro ¿Tú crees que es un buen resumen? No, te lo pregunto por el hecho de que la gente entienda lo que pasó. Es evidente que estamos hablando de una película pasada en hechos reales. Yeah. Por lo tanto, quiere decir que hay cosas de allí que seguramente no sucedieron de aquella manera. Pero como resumen de lo que sucedió, ¿le das el visto bueno a esa película, Ramona Maneiro?
A ver, claro, vamos a ver, la película reflejaba los sentimientos de Ramón, yo creo que muy claritos. Si no gusta la película por lo que sea, pues hay muchísimas entrevistas que le hicisteis toda la prensa a Ramón, y escucharlo de su propia boca, de su propia voz, de sus propios labios, es algo muy importante, escucharle a él. No es escucharme a mí, no es escucharte a ti, no es escuchar a Javier Bardem en la película, ¿sabes lo que te digo?
Claro.
Entonces, yo le digo a la juventud que es muy, muy importante que lo escuchen a él. Y la película, pues bueno, oye, ya te digo, refleja sus sentimientos, yo creo que bastante bien. De todas formas, bueno, a lo mejor fueron un poquito por otro lado, pero... Pero yo creo que...
Es importante. Si la gente va al YouTube, encontrará muchísimas declaraciones de Ramón San Pedro. Y si quieren ver un resumen, efectivamente, Mar Adentro, que está en Amazon Prime, que está en HBO, que está en Flixolet y que está también, gratuitamente, en la plataforma de Radio Televisión Española. En su video póstumo, porque hubo un video póstumo de Ramón San Pedro, decía, solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán algún día si mi petición era razonable o no. 25 años después, Ramona, ¿crees que el tiempo y las conciencias han dado la razón a Ramón?
Yo creo que sí. A ver, tiene unos pocos detractores, pero ya digo que son pocos, es mínimo. Y tiene muchísima gente que lo ha apoyado siempre. Ya no digo que me apoyaran a mí, porque yo me echaron muchas flores, me las siguen echando, que conste. Y la gente me quiere mucho, pero no tenía que haber sido así. Entonces, la gente le ha querido y le quiere a Ramón, y gusta ver y escucharle. De todas formas, sois vosotros los medios los que podéis pues seguir con su memoria. Y bueno, cada año, ya ves, cada año por esta fecha, pues sí se acuerdan.
Bueno, yo te llamo cada dos por tres, ya lo sabes, Ramona, que te llamamos en este programa para hablar contigo, porque claro,
ya lo sé.
Es evidente que Ramón San Pedro fue un referente, pero tú también. ¿No te sientes un referente habiendo ayudado a hacer pedagogía sobre el tema todos estos años?
Ya lo sé. A ver, yo sé que mi nombre siempre estará ligado a Ramón, pero es que una va cumpliendo años, se cansa, los medios te agobian un poco, bastante. Sí, porque después buscan mucho morbito. Al principio yo me acuerdo que me volvían loquita, pues queriéndome enfrentar con la familia. ¿Sabes lo que te digo? Y a mí eso me daba mucho coraje, porque yo siempre decía que quería mantener la memoria de Ramón San Pedro limpia. Y bueno, no consiguieron agotarme. Psicológicamente no consiguieron agotarme diciéndome eres así o eres andando. Me da igual. Porque después la gente de la calle... Era increíble cómo te quería, cómo te miraba. Yo aún hoy en día me saluda gente y yo no sé quién es. Y resulta que es gente que me conoce y me saluda. Y cuando, bueno, pues cuando entablamos conversación o cuando entablo conversación con alguien, pues oye, me dicen, joder, Ramona, cuando se te veía en la prensa, diferente a verte aquí o escucharte aquí en persona, y cosas así, cosas muy bonitas. Y has hecho muy bien, has sido muy valiente, has sido un referente, que no sé qué, tal y cual. Y eso te ayuda mucho, te anima, ¿no? Pero bueno, la vida te va haciendo cumpliendo años, y eso es bueno, que vayamos cumpliendo años. Que yo, hemos pasado la pandemia y la estamos pasando de aquella manera, pero puedo decir que yo lo voy contando.
Ramona Maneiro, en el año 2005, decidió hacer público que habías ayudado a Ramón San Pedro a morir. Claro, es que hace 2005, 15, estamos hablando de 18 años casi. ¿Recibiste muchas críticas? Y seguro que sí, pero si las recibiste, ¿cómo te las tomaste esas críticas? ¿Te afectaron?
Yo siempre he dicho que me la reflen Flawsley, ¿sabes? Porque, vamos a ver, sí, yo no me he considerado jamás que haya hecho mal absolutamente a nadie. A ver, me dio mucha pena que expertos dijeran que fuera una chapuza lo de Ramón. Y eso no es que lo dijeran los expertos, es que lo había dicho yo porque me lo pasé muy mal. Y las críticas, pues de ellas, pues aprendes. Y vamos a ver, negativas que estén en contra, positivas que estén a favor. Y luego de lo otro, que yo había sido muy lista, que había ingeniado, no, me cago en la leche. A mí eso me parte de risa porque yo, atando cabos después de lo que pasó, yo decía, joder, Ramón, qué cerebro tú tenía. Y que poco lo han disfrutado, pues, por ejemplo, su familia, porque se creían que tenían un muñeco en la casa y tenían una persona muy súper inteligente. Y no se aprovecharon realmente de él, quiero decir, apoyándole y que...